Vale. Ens passem l'any esperant que arribin les vacances i quan arriben hi ha qui li genera un malestar. Com pot ser això?
Sovint passa que durant l'any estem amb molt estrès i durant el curs aguantem moltes coses i tenim ganes d'arribar a tot i quan arriba el moment de vacances sembla que de tan activats que estem ens costa relaxar-nos i passa més sovint del que ens pensem.
Això és el que s'anomena estrès laxing?
Sí, ara últimament s'ha posat més de moda, però al final el que fa referència és aquesta ansietat que generada per la pròpia autoimposició de que ens hem de relaxar, no? I al final és algú que, si jo t'estic dient no pensis en un elefant rosa, el teu cap el que fa és només pensar en la cua rosa, les potes roses, les orelles roses, a l'inconscient i al cervell li costa molt treballar amb negatius.
D'acord. I tu creus que existeix un tipus o un perfil de persona més propensa a patir aquest estrès laxing?
Sí, sovint les persones que són més autooxigents, que tendeixen més a aquesta productivitat extrema, tenen més tendència a patir ansietat i, per tant, a patir ansietat per la impossibilitat de relaxar-se.
I amb quin símptoma...
Per tant, sí, un perfil més autooxigent...
Perdona.
No, digues.
Sí, sí, no, que, perdona, és que pensava que havies acabat.
No, digues.
Amb quins símptomes es manifesta concretament l'estrès laxing?
Sovint les persones que tenen estrès laxing t'expliquen que no, el seu cap no para i no paren de pensar en les coses que tenen pendents de fer. O sigui, seria com molta preocupació i per activació del cos, sobretot pues, la simptomatologia que es presenta pues, també amb ansietat, no? Que es potser senten palpitacions, taquicàrdia en algunes ocasions, com sudoració excessiva, tremolors i sensació de no poder desconnectar i no poder estar en el moment present. Estan anticipant tota l'estona.
Aquest concepte és el mateix que pateixen les persones que quan agafen vacances es posen malaltes amb una grip, un refredat, un gastroenteritis o només està associat a la salut mental?
Té relació. Sí que és cert que sovint quan estem amb estrès, no? I sostingut al llarg del temps, això té efectes en el nostre cos i l'estrès i la immunitat estan molt relacionades. D'aquesta manera, sovint doncs, els adolescents quan acaben exàmens i es posen malalts o els adults, no? Quan acabem la feina i ens posem malalts és perquè hem estat sostenint els nivells com de cortisol i estrès en el nostre cos, que ens està fent com estar a tope, no? I el borde, no em surt aquesta paraula, però ja me la traduiràs.
El límit.
El límit, exactament. Però torno a començar, no?
Sí, tranquil.
Al final, l'important és que bueno, tant els adolescents quan acaben els exàmens i es posen malalts com nosaltres, els adults, quan acabem la feina i ens posem malalts és perquè la nostra immunitat ha estat tota l'estona pendent de sobreviure a aquell estrès o esdeveniment estressor i quan això acaba, els virus que havien entrat en el nostre cos i ens relaxem, baixem el nivell d'activació i aquí és quan aquests virus entren en contacte amb el nostre cos i ens fan que ens poséssim malalts. És perquè abans estàvem com pendents de sobreviure a aquell estrès. Així que sí, està relacionat en passar etapes de salut mental una mica més compromeses.
D'acord. Tu creus que es pot fer alguna cosa durant l'any per no patir estrès laxing quan arriben les vacances?
Durant l'any? Doncs sí que si tu tens cura de la teva salut mental en el sentit que busques espais on poder ventilar emocionalment, ja sigui amb persones que t'estimes o amb un espai de teràpia. També utilitzar tècniques de relaxació i respiració, practicar-les durant l'any, perquè clar, si jo m'espero a tenir ansietat per començar a saber respirar, doncs vaig malament, perquè no ho aconseguiré fer com a primera vegada quan estic estressat. Llavors has de saber practicar, no?, tècniques de relaxació, utilitzar doncs, mètodes d'esport o descompressió com serien el ioga, això aprendre a respirar, utilitzar tècniques cognitives també, aprendre prioritzar les coses que tinc a fer i també el dubtar del meu pensament m'ajuda, vale? Llavors, quan arriba el moment pues, que ja no em vull estressar, però ja estic a punt d'arribar a vacances, pues, per evitar-ho em pot anar bé separar molt bé l'àmbit laboral del professional, posar límits amb l'àmbit personal, doncs, ostres, intentant no llegir el correu quan s'ha acabat la feina i estic començant vacances, trobo exercicis per entrar en contacte amb el present, doncs amb el grounding, que és això d'intentar estar pendent dels sentits en el moment present, no? D'on estic, amb qui estic, què noto, què veig, què sento, què escolto, i també fer exercici, no? Que al final és connectat també amb les endorfines, amb sensacions plaents. Quan faig esport em fan un altre cop tornar al que on estic ara i no on hauria d'estar, o on jo crec que hauria d'estar. No sé si això et respon.
Sí, molt complet. A què et refereixes amb dubtar del teu pensament?
Són tècniques cognitives. Al final, si jo em crec que sóc tot el que penso, o sovint li dono més pes a les meves preocupacions, és probable que em porti a seguir en el bucle dels pensaments. En canvi, si jo un pensament que puc viure com a intrusiu, no? Doncs hauria d'estar fent això. Agafo i dic, i qui m'ho diu això? I aquest pensament em fa bé? O puc dubtar d'aquest pensament? O aquest pensament més útil ara mateix, si jo li faig preguntes al meu pensament i no el prenc com una veritat absoluta, és molt més fàcil que no entri en bucles que no em fan sentir bé. I el que et deia d'alguns consells que ens puguin venir bé, el respirar i el relaxar-nos, com a profe de ioga també, a part de psicòloga, et dic que connectar amb la respiració fa que tu, en tu mateix, no puguis estar pensant ni anticipant, perquè al final estàs tan com, si no respiro bé m'ofego, no? O si no faig aquest pas bé, em caic. Llavors, connectar amb sensacions més corporals fan que jo no estigui tant en sensacions o en pensaments, vale? En preocupacions.
D'acord. I una pregunta que tenia aquí, que a mi em descol·loca una mica més, potser a tu et té sentit per tu. Quin paper té l'avorriment en tot això? És important que la nostra ment descansi i fins i tot s'avorreixi?
Vale, doncs és una pregunta molt interessant. Si l'avorriment, si tu et saps avorrir en el sentit que pots deixar que la ment divagui sense aferrar-te als pensaments, això és molt positiu. Què passa? Que molta gent, quan s'avorreix, entra en contacte amb preocupacions que havia deixat sota l'alfombra i això li genera ansietat. L'avorriment en si mateix ja és bo perquè produeix en moltes ocasions obre portes a la creativitat, al també deixar-te i permetre't sentir coses que potser durant l'any o en ocasions no fas. Així que sí, si l'avorriment vol dir estar en el moment present i no divagar i estar preocupant en coses futures, perfecte. En el moment en què jo estic anticipant perquè no tinc res més que fer, és que potser l'avorriment per tu és més problemàtic, però en si mateix no ho és. De fet, és positiu.
Genial. I ara tenim tot un bloc de preguntes sobre la tornada a la rutina, ja de cara al setembre.
Perfecte.
Vale, doncs mira, què és la síndrome postvacacional i quins són els seus símptomes?
Vale, el síndrome postvacacional, t'haig de dir que no té cap tipus de codificació ni diagnòstic en el DSM, o el llibre que nosaltres utilitzem per categoritzar els trastorns mentals, però es podria definir com la sensació aquesta de malestar o d'intranquil·litat que tenim quan tornem a la feina després d'haver pues, gaudit d'uns dies de vacances. I és bastant freqüent, o hi ha gent que li diu el post-vacation blues o el que sigui, que és com aquesta sensació de malestar que tinc quan m'ho he passat superbé.
Com et preguntàvem abans, existeix un perfil més propens a patir aquesta síndrome?
Jo amb això m'atreviria a dir-te que no tant. Sí que és cert que si has gaudit, crec que deu haver-hi una relació directa amb els dies que has estat. No és el mateix haver estat una excedència 5 mesos sense fer gaire cosa o haver estat un mes descansant que si he estat 5 dies, vale? Llavors, també dependrà de com de profitoses han sigut aquestes vacances i el nivell de desconnexió en elles. No tant com per si sóc una persona autooxigen o no, m'atreviria a dir-te. Vale? És més com què he fet en aquestes vacances i com les he gaudit.
I quants dies acostuma a durar? En quin moment podem dir això ja no és normal, potser hem de buscar ajuda d'un professional?
Doncs entre dos, tres dies i una setmana jo veig encara dins de la normalitat. Ja quan se'ns allarga a més de 2 setmanes, 3 setmanes i no hi ha adaptabilitat, que és el que mirem sobretot els psicòlegs, en el sentit de, ostres, és que sembla que no em reenganxo, és que ho passo malament en tots els àmbits de la meva vida, és que no sóc el mateix, és que el meu estat d'ànim ja no és el mateix, no puc conciliar o no em sento de la mateixa manera, doncs aquí és quan podríem considerar que potser sí que hem de buscar ajuda professional. I ho parlava abans amb una companya, també pot ser símptoma de que no t'agrada la teva feina. Parlem-ne, no? Al final, si torno a la meva feina, però la meva feina m'agrada, és molt més fàcil que si no que estic en una feina que en la que no em sento realitzat o que potser no em sento valorat a nivell econòmic, doncs és més difícil tornar a la feina, la veritat. No sé si et respon una mica.
Sí, també pensava en això. Un dels consells més habituals, segons explica l'Eva, és el d'aprofitar els últims dies de vacances per adaptar-se a poc a la rutina. Però tenint en compte que són els últims dies de vacances, no és un pla gaire engrescador. Ens pots dir algun altre consell?
A part de planificar dies de transició, jo el que faria és, primer, anticipar-me i deixar fetes coses que ens facin mandra o que siguin més feixugues abans, en el sentit de, si puc, endreço la casa abans de marxar. No deixo activitats displaents per la tornada, perquè si no és molt més fàcil que se'm faci bola, no? Però tornar i planificar-me un pla xulo, com anar a la platja o fer alguna cosa que tampoc ens costi gaire diners, planificar alguna sortida, ens pot ajudar a que no se'ns faci tant una muntanya. I jo m'atreviria també a recomanar, clar, igual és un bon moment per aprendre algú nou o sortir a l'aire lliure, no? I connectar també amb la gent que estimes. Més enllà d'això, me'n tornaria a les tècniques de relaxació i de respiració, que sempre que puc jo us recomano el ioga.
Molt bé, doncs prenem nota. Doncs ja està, són totes les preguntes. Paula, moltíssimes gràcies per respondre-les.